Passen 3 minuts i mig de les 9. El gran anunci des d'ahir a primera hora, quan el vam conèixer, és l'acord que han tancat Junts i el PSOE perquè Catalunya tingui les competències en immigració. Ara ho abordarem perquè uns parlen de gestió integral, l'altres de delegació. Això sí, és un pacte que ha costat mesos de tancar i que finalment inclou que els Mossos puguin ser a les fronteres per gestionar els fluxos migratoris. Per parlar-ne ens acompanya el diputat del PSC al Congrés, coordinador dels diputats i diputades del PSC al Congrés, ara el sentíeu, és el senyor José Zaragoza. Bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia. Encantat d'estar amb vosaltres. Però... ja sé que a tots ens agrada opinar sobre el que diuen els altres, però quan tu estàs discutint i acordant lleis, són textos que ahir es va registrar a les 8 del matí al Congrés de Diputats, i si es llegeix la llei, clarament tots els capítols comencen amb la paraula delegar, que és el que fa. És a dir, són un acord sobre delegació, no sobre traspàs, no és una transferència, no és que passa la titularitat, sinó que es deleguen, perquè, mireu... els problemes que tenim com a país són tan grans que cal que les administracions col·laborin. De vegades la gent entén la política com una guerra, com batalles, i cadascú té el seu espai i la idea és confrontar, no? Hi ha gent que construís el seu relat no tant en el que tu fas, sinó en oposar-te a l'altre, no? Per exemple, aquest és el model de l'Ayuso a Madrid, que les seves polítiques no estan les coses que fa, que ja sabem el que fa, que és donar-li negoci als amics als seus amics i als seus familiars, que arribar a acords amb les altres administracions, perquè vivim en un estat de les autonomies, que és el que diu la Constitució, que és el gran pacte que vam fer tots els espanyols, que és acordar, governar amb competències diverses, i el que han de fer les administracions és col·laborar, no confrontar. I aquest acord és un acord que desenvolupa aquesta voluntat de col·laborar. I si vas al text, veuràs clarament que el que es fa és delegar i, sobretot, col·laborar. Cosa que no és nova. Mm-hmm. És que, de vegades, et crida molt l'atenció que la gent s'ho prengui. Per exemple, no es delega les competències de tràfic. Això ja ho va fer Aznar, per posar un exemple. No es delega el desplegament dels Mossos. Això ja ho va fer Aznar. I podria continuar. No es delega l'IRPF. Això ja ho va fer Aznar. És a dir, sembla ser que depèn qui faci les coses són bones o dolentes, no les coses que es fan.
Mm-hmm. Clar, aquí un... ho critica el PP, però també ho està criticant Podemos. De fet, ja han dit que votaran en contra al Congrés. Argumenten els posicionaments de Junts al Congrés, al Parlament, en polítiques que ells consideren racistes, també per la competència dels de Carles Puigdemont amb Aliança Catalana. El que sí que és cert és que aquesta delegació l'ha pactat Junts, però qui assumirà la gestió és la Generalitat, que ara està en mans del PSC. Vull dir, no sé si té gaire sentit aquesta crítica a que el pacte sigui amb Junts quan qui ho ha d'assumir és Salvador Illa.
Bueno, jo crec que Podemos té un problema d'informació. No sap que aquí a Catalunya governa el PSC. Potser és un dels problemes que té Podemos, és un partit molt centralista. La seva visió d'Espanya és una visió molt centralista. No n'hem d'oblidar, cada vegada que ha hagut eleccions i Podemos ha portat candidats a les llistes de Catalunya en Comú, els candidats no han sigut d'aquí. L'última vegada, les últimes eleccions generals, el número 4 era l'Elit Bestringe, que són dos problemes que tenen, no ho van presentar. I l'anterior legislatura hi havia un diputat, no hi ha massa experiència. Bueno, el PP sí que hi havia, havíem tingut a la Cayetana Álvarez de Toledo, que ja em diràs tu que feia de candidata per Barcelona. Pues a l'anterior legislatura hi havia un diputat, una excel·lent persona, per cert, que era per Tarragona, que era un senyor de Granada, de la Universitat de Granada, i dic una excel·lent persona, però que la seva relació amb Catalunya era zero. No, això és una pràctica de Podemos. Jo crec que el problema de Podemos és la necessitat de sortir del titular. Aquest és el tema del dia, havien de dir alguna cosa. Clar, que anaven a dir? Tenien dos opcions a escollir Podemos. Donar suport a un acord que avança en la col·laboració, en l'estat de les autonomies, amb el que feia temps havien defensat Catalunya en Comú, quan ells hi participaven, o oposar-se. Bueno, han decidit oposar-se. Bueno, ja sabem que de vegades el dia a dia fa que per buscar titulars diguis determinades coses. Però a mi el que em crida més l'atenció és l'actitud del Partit Popular. Jo ara llegeixo un titular de La Razón, no de La Vanguardia, de La Razón. El PP defiende que Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil compartan la seguridad como en puertos y aeropuertos. I dices, això és de fa molt de temps. Pues mira, això és del 10 de febrer d'aquest any. És a dir, que això és la demostració de que el que ha fet aquest govern, el govern socialista, que és negociar, acordar i pactar, desenvolupar l'estat de les autonomies, d'arribar a acords amb diverses forces polítiques, de buscar la col·laboració, quan li treus la batalla partidista, és lo normal i és lo lògic. Quan tu estàs en la clau d'oposar-te a tot el que fa el govern, doncs, de vegades tu poses fins i tot a el que fas tu. Uh-huh. Que és el que li passa al PP, que constantment està oposant-se a el que fa ell.
En aquest sentit, creieu que quan això arribi al Congrés, vull dir, ara s'ha anunciat, hi ha tot aquest rebombori, tots aquests titulars, però quan arribi el dia de la votació al Congrés, el PP o Podemos s'abstindran o votaran a favor per evitar que hi hagi una situació com la que va haver-hi amb el tema de les pensions, que després, al final, al PP se li va, com si diguéssim, girar en contra i fins i tot va arribar a patir perquè la cosa tirés endavant i no patís conseqüències electorals amb la gent gran, amb una part del seu electorat.
No, per veure el comportament del PP, com diré, és fàcil i és difícil. Uh-huh. Difícil perquè normalment vota coses contradictòries. I és fàcil perquè sempre vota allò que perjudica el govern, encara que perjudica els ciutadans. I com que el govern fa coses que beneficien els ciutadans, doncs el PP es veu obligat a votar en contra dels ciutadans. I això ho vam veure al Meier Unibus, quan el normal hagués sigut donar suport i no ho va fer. I no ho va fer perquè el PP, la seva estratègia política no és que el país vagi millor, sinó la seva estratègia política és arribar al poder, perquè li interessa el poder. Després, per fer les coses que han fet sempre, no? Que és retallar la sanitat, retallar l'educació, retallar totes les qüestions de polítiques socials i donar-li negoci a les empreses amigues i de familiars. És a dir, és bastant curiós que el PP suposi a un acord que significa la col·laboració entre les forces d'ordre públic, que són públiques, no diu la paraula, i en canvi li sembla més normal del món privatitzar la sanitat. És a dir, li sembla que a treballar i que col·laborin els Mossos, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en defensa dels interessos comuns, això acaba amb la unitat d'Espanya, i en canvi que tu privatitzis la sanitat o l'educació, això no afecta a la unitat d'Espanya. És a dir, és un fenomen molt curiós, aquesta demagògia política permanent en contra de lo públic. Quan ells mateixos, quan han governat, el desplegament de Mossos ho va pactar l'Aznar i ho va fer l'Aznar aquí a Catalunya. I aquí hi ha una policia, que és una policia integral, amb la que hem acordat tots, que ens costen els nostres impostos, que surt dels recursos públics. Llavors, el que s'ha de fer és buscar acords perquè les coses millorin. I tots sabem que la immigració, la gestió de la immigració a Catalunya és un tema que ens afecta a tots i han de col·laborar totes les administracions. La veritat que escoltar dir que el fet de que els temes aquests ho facin totes les forces d'ordre públic que estan a Catalunya, que treballin coordinats, això és un pecat. És a dir, que el que voldrien és que no es parlessin, que els Mossos no parlessin amb la Guàrdia Civil no parlés amb la Policia Nacional no parlés amb els Mossos. Com pots defensar un discurs polític així, si no és un discurs que el que busca és dificultat que les coses vagin bé?
Ahir parlàvem amb el sindicat de policia Jupol, i ells el que deien és que, tenint en compte les dades de seguretat de Catalunya, la inseguretat que percep la ciutadania i que això és una competència dels Mossos integral, no? La seguretat ciutadana, criticaven que se'ls donin més competències quan no arriben a complir amb les que ja tenen. No sé si comparteix aquesta visió, és a dir, que els Mossos potser caldria que es concentressin al 100% en les competències que ja tenen abans d'abarcar-ne de noves.
I l'interessant hauria sigut parlar de dades, perquè les opinions són lliures, però s'han de sustentar en dades, no? Per exemple, una dada. En aquests moments a Catalunya hi ha més Policia Nacional que quan el govern del Rajoy. No sé si això Jupol ho va dir.
En aquests moments, no ho va dir.
En aquests moments hi ha més guàrdies civils que quan estava Mariano Rajoy al govern d'Espanya. No sé si això Jupol ho va dir. I durant aquests anys del procés, el govern de Rajoy va decidir que no s'ampliava la plantilla de Mossos. Per què? Perquè és una delegació. Sona la paraula delegació. En els temes policials hi ha delegacions, no transferències. I l'ampliació de plantilles s'ha d'acordar amb el govern d'Espanya. Com totes les coses que han negociat ara. No hi ha una, com diria aquella discussió, una pèrdua de sobirania. El que hi ha és l'optimització dels recursos públics. Des de que està el govern socialista a Espanya, s'ha acordat amb els Mossos l'ampliació de plantilles. No sé si això Jupol va dir. És a dir, durant 10 anys, durant el govern del Rajoy, durant 7 anys, les plantilles de Mossos van quedar congelades, van quedar 22.000. Es va firmar no fa massa un acord per ampliar-la a 25.000. Uh-huh. I ara s'ha firmat, en aquesta llei, s'ha firmat un nou acord per ampliar-lo a 26.900. No és que els mateixos números de Mossos tinguin que fer més funcions, per això les dades són importants, sinó que perquè hi haurà més funcions i tindran que col·laborar els tres cossos amb aquestes funcions, s'amplia la plantilla. De quin? De lo que és la Policia Integral de Catalunya, que són els Mossos, que és el que diu l'Estatut i el que s'ha acordat durant tots aquests anys. És a dir, les coses són raonables si parles de totes les coses. Ara, si tu el que fas és política, obvia les xifres, perquè les xifres aniran en contra del teu relat. Per això m'estranya que un sindicat policial no vingui aquí i expliqui les xifres d'on estaven els cossos i forces de seguretat de l'Estat i els Mossos d'Esquadra aquí a Catalunya en 2018 i el que hi ha el 2025.
Mm-hmm. Clar, l'acord parla d'aquest augment de xifres. El que no hi ha en cap moment és quins recursos. Sí que diu que vindrà acompanyat dels recursos dels treballadors, dels funcionaris que siguin necessaris, però no ho desgrana, no posa xifres a aquesta quantitat de personal, de diners. Això... Com es vehicularà? Ara, quan això arribi al Congrés, es anirà coneixent? O és un acord entre govern i Generalitat que es pactarà en una d'aquestes bilaterals o en alguna trobada que hi hagi entre Generalitat i Estat?
Dos coses. La primera, els acords de traspàs, de valoracions. Catalunya, com totes les comunitats, té amb l'Estat una comissió bilateral, una comissió de valoracions. No d'ara, des de l'any 80, des que tenim estatut. El que passa que durant el govern del Partit Popular i també amb els governs de Junts i d'Esquerra Republicana, com que estaven en dinàmica de confrontació, es negaven a que reuneixin les comissions bilaterals per negociar res. És a dir, el procés el que va portar és el bloqueig de Catalunya i la limitació de les nostres capacitats d'autogovern, i això ho hem pagat els catalans. És a dir, el desastre de govern dels governs anteriors que ha hagut durant el procés, el fracàs de Torra, de Puigdemont i de Pere Aragonès és evident. Per què? Perquè no arribaven a acords, perquè no eren capaços de negociar, perquè posaven conflicte per davant de l'entesa, no? Ara això ha canviat. Ara hi ha un govern a Catalunya que posa per davant l'entesa el conflicte i el que busca són solucions i no confrontacions. Això és un model que s'està. Llavors, tu això, per valorar-ho, ens ha fet les comissions, fa poc es va reunir. I segur que vosaltres heu informat, es van reunir les dues comissions, la bilateral i la de valoracions, i es van arribar a 20 acords, 10 a la bilateral i 10 a la de valoracions. I aquests acords és la concreció entre els dos governs, dels números, les xifres. I, a més, hi ha una segona cosa. Això són recursos. I això significa pressupostos. I això és, evidentment, que també necessitarem uns pressupostos on es contemplen aquestes qüestions i llavors tots ens hem de posar, nosaltres, els que estem governant, i ens hem de posar la gent que vol que avanci aquestes coses. I això significa també pressupostos generals de l'Estat.
Mm-hmm. Aquest és el següent pas, vull dir, amb aquest acord que coneixíem ahir, la contrapartida que ha de pagar Junts ara són uns pressupostos de l'Estat?
Miri, no es tracta de contrapartides, perquè el que es tracta és d'arribar a acords. I els acords es basen en buscar les coses que ens uneixen, que compartim, no? És a dir, són forces polítiques diferents, però els ciutadans amb el seu vot han decidit que ningú governa majoria absoluta. I això és el que crec que la dreta d'aquest país no ha entès. La dreta d'aquest país entén la política com a imposició. Jo tinc la raó, els altres no la tenen, i llavors jo haig d'imposar la meva opinió. Si no és per la força dels vots, és per la força de l'agressivitat en l'oposició. Nosaltres no entenem així. Nosaltres entenem que la política s'arriba a acords. Les eleccions generals van determinar clarament que es tenien que posar d'acord més de 10 forces polítiques per arribar a acords, i això significa negociar permanentment amb totes les forces polítiques representades al Congrés de Diputats. Nosaltres això ho fem amb totes, menys amb Vox. Per què? Perquè creiem que un cinturó contra l'ultradreta ho fem aquí, al Parlament de Catalunya, amb la Urriols, i ho fem a Espanya amb l'Abascal. Nosaltres, quan tu escoltes els dos, no m'hi canvies l'idioma que utilitzen a l'hora d'expressar-se, però les idees són compartides, les idees de confrontació, de nacionalisme, patriotisme fals, que simplement el que fa és enfrontar-se a uns dèbils contra uns altres dèbils, i li diu als pobres que la culpa de la seva pobresa és la dels altres pobres, no dels rics. És a dir, clar, és un relat que tens permanent en aquesta qüestió. Llavors, l'objectiu nostre és arribar a acords, i tots els acords tenen les seves... Si tu arribes a un acord, els altres han de ser coherents amb aquests acords, i si tu vols desenvolupar una determinada política en temes d'immigració, Federació tindrà que donar-li recursos. Si tu vols recursos, tindrà que donar suport als pressupostos, que és on es contemplen aquests recursos. Però això, com diria, és la coherència política. Hi ha gent que no la comparteix i nosaltres som coherents amb això.
Mm-hmm. Aquest acord que es va anunciar ahir, llegint-lo i veient els comunicats, la sensació és que era una qüestió que feia temps que s'estava negociant. Llavors, la moció de confiança que va plantejar Junts en el seu moment a Pedro Sánchez, que des d'alguns sectors es diu que un cop retirada ha facilitat que aquest acord s'acabés anunciant i produint, no és una mica el contrari? No ha fet que tot aquest procés s'acabés allargant molt més i que potser aquest acord, si no hi hagués hagut aquesta moció sobre la taula, s'hagués pogut tancar i anunciar molt abans?
Nosaltres ja vam dir quan van anunciar la moció de confiança que era un error. Era un error que no portava res al debat i tal error que el mediador els hi va demanar que retiressin perquè clarament no tenia sentit el que s'estava plantejant. Bueno, els partits polítics, de vegades, en les dinàmiques internes i en les dinàmiques polítiques, pues, prenen decisions equivocades i tots hem d'assumir que de vegades ens equivoquem. Qui digui que no s'ha equivocat mai està mentint. I ja és la primera, ja és una equivocació. Mentir sobre els teus errors és una equivocació. I per això nosaltres vam dir que era una equivocació i així ha acabat. I nosaltres no convertim aquestes discussions en temes centrals, perquè lo important era aprovar la pujada de les pensions, la pujada del salari mínim, totes les mesures que afecten la vida quotidiana. S'ha d'entendre, el PSC és una força política que defensa els interessos dels més dèbils. I això significa que amb la força que et donen els que et voten, tu has de donar i arribar a acords que milloren la vida d'aquesta gent. De vegades has de pagar preus polítics a canvi d'avanços socials. Bueno, doncs nosaltres ho hem demostrat i continuem demostrant que nosaltres estem disposats a pagar preus polítics a canvi de millorar la vida de la gent. Per això és com diria, la nostra convicció, per això estem en la política, per millorar la vida de la gent. A nosaltres una discussió sobre si s'accepta o no una PNL al Congrés de Diputats pot ser un desgast polític, però no és important. Ara, que pugi o no les pensions, que pugi o no el salari mínim, que tu tinguis inversions en sanitat o en educació, això sí que és important per nosaltres. I per aquestes coses nosaltres estem disposats a pagar preus de desgast polític. Ho hem demostrat amb la nostra trajectòria política, que ja va camí dels 50 anys de democràcia.
I en aquest desgast polític hi entraria una trobada, una reunió entre els dos principals líders, entre, ja no dic el president del govern en aquest cas, però entre Pedro Sánchez com a president del govern, com a secretari general del PSOE i Carles Puigdemont?
Miri, el president ja va dir que no descartava tenir una trobada, però cada cosa té el seu moment. I tu has de tenir l'actitud i la voluntat de solventar problemes i, a més, enmig del temps. En la política, tan important com les coses que fas és quan les fas. Li posaré un exemple molt, molt senzill. No? O sigui, el Partit Popular sempre ha votat en contra de tots els avanços socials, de la llei de matrimoni igualitari, de l'avortament, de tot tipus d'avanços socials de drets, que et permeten tenir un dret, però no obliguen a ningú a exercir-los. Això són els drets. Els drets és una cosa que tu pots fer, però que no t'obliguen a fer-ho. I això és el que permet conviure en societat gent d'opinions diferents. És a dir, qui vulgui divorciar es pugui divorciar i qui no vulgui no està obligat a divorciar. I diré, bueno, com dius això, si és una obvietat? Sí, és una obvietat a l'any 2025. A l'any 1978 no ho era. I aquests dies que estem reivindicant, el 8 de març, per posar un exemple, és molt interessant veure com estava la dona l'any 76 a l'any 77. Que per obrir una compte, l'any 76, per obrir una compte a una dona, per obrir una compte a ella, necessitava el permís del seu pare o del seu marit. Literalment. I no podia viatjar perquè no tenia passaport. I tenia que viatjar acompanyada amb el seu pare o amb el seu marit. La dona sempre tenia que estar tutelada o pel pare o pel marit. I això, ara que ho expliquem, diré, no, aquest tio s'ho està inventant. No? Sembla tan surrealista. Diu, això no és possible que passés fa 50 anys. Pues mira, això era lo normal. El contrari era una cosa discutible i revolucionària, no? I jo crec que amb això hem de ser molt conscients d'aquestes reflexions, perquè si no perdem el fil de la història.
M'ha parlat d'això, que ha sigut molt interessant, però jo li preguntava per aquesta foto de
ja li he dit que
Puigdemont i...
No s'ha descartat, el president del govern ha fet declaracions, que en algun moment, però això és l'administració del temps.
O sigui que ara no és el moment.
Ara no és el moment, ara estem arribant a acords, i a més nosaltres hem complit sempre una de les coses bàsiques, i per això el PSC és un partit que governa, és que nosaltres quan pactem complim, sempre complim. per això ens costa també arribar a acords, perquè nosaltres no diem que sí per dir que sí. És a dir, hi ha gent que arriba a acords amb molta facilitat. Diu que sí, després no compleix. Nosaltres no. Nosaltres arribem a acords i complim. Encara que de vegades complir és difícil, perquè no depèn només de la teva voluntat. És a dir, de vegades, una de les coses que explico quan arribes a acord, diu, no, et diuen, no, els socialistes en el govern han de fer això. I jo els explico, perquè nosaltres tenim 120 vots de 350 al Congrés de Diputats. I nosaltres no podem obligar, per exemple, quan Podemos en algunes discussions diu, heu de fer això, molt bé, però és que Podemos i el PSOE sumen 124 diputats. Ah, però vosaltres heu d'aconseguir que el PNB, que Bildu, que Coalición Canària, que Junts, que Esquerra i tal, votin el que vol Podemos, no ells. Ho hem de fer nosaltres, no? Nosaltres podem pactar amb vosaltres fer una cosa, però el que no podem obligar la resta de forces polítiques a fer algo que no comparteixen, igual que no els obliguen amb ells, no? És a dir, però la política és buscar els elements d'acord, i per això deia que amb el tema això de les trobades tot té el seu temps i la seva eficàcia política per donar això a la societat un missatge de normalitat, que és el que busquem nosaltres. Nosaltres el que més volem és que torni la normalitat a Catalunya. I per nosaltres un element bàsic de la tornada a la normalitat a Catalunya és que el senyor Puigdemont torni a Catalunya.
És a dir, que aquesta foto no seria possible a Waterloo o a Suïssa, però sí que seria possible a Catalunya.
Jo no sé on serà possible. És a dir, torno a dir-te. I amb això em remeto a les paraules del president Robert. El que digui jo no és important. L'important són la gent que té que fer aquestes coses, les dues persones que han expressat la voluntat de trobar-se. No? Si el president del govern va dir que no descartava i que no tenia cap problema en trobar-se en Puigdemont, però això ho faran on i de la manera que ho siguin més adequada. Però aquí el bàsic, a la ciutadania, el que li interessa no és si es veuen, és si la normalitat ens arriba al país i ens permet dedicar els nostres esforços, no a la confrontació, que hem perdut durant 10 anys, hem perdut pistonada, és a dir, ara estem avançant en el desplegament de Mossos, però si això ho podríem haver fet fa 10 anys. Estem avançant en temes de cooperació econòmica amb el govern de l'Estat, en inversions que s'estan fent, això ho podríem haver fet fa 10 anys, en comptes de perdre'n en una dinàmica de conflicte a Catalunya que ha perjudicat a tots els catalans, perquè tota l'estona l'únic objectiu que tenia era confrontar i trencar per no arribar enlloc i perdre presència econòmica, fugida d'empreses, fugida d'oportunitats, manca d'acords institucionals que permetin col·laborar les institucions. La gent es pensa, per exemple, que en una ciutat un ajuntament sol pot fer les coses. Necessita un ajuntament. Els alcaldes que saben que el primer que tenen és tenir bona coincidència amb la Diputació, amb la Generalitat de Catalunya, el govern d'Espanya, per tenir inversions i avançar el seu poble, per sobre de les sigles dels partits polítics. Això és el bàsic amb les administracions. Quan tu et donen la confiança per governar, el que has d'aconseguir és arribar a acords amb altres forces polítiques perquè millori la ciutat, sinó perquè estàs en el poder.
Ara parlàvem de pressupostos, d'aquests acords d'avenços socials. Un dels que hi ha sobre la taula del Congrés ara és la reducció de la jornada a 37 hores i mitja. Fa unes setmanes el secretari general de Junts deia que els catalans no volen treballar menys, sinó que volen cobrar més. No sé si aquesta també és la visió del Partit Socialista.
Depèn de les empreses, i no tots els sectors tenen els mateixos maneres de funcionar. És a dir, el món de les relacions laborals ha evolucionat molt. Ja no només treballes, per exemple, en empresa presencial, és una de les coses que ha vingut en el món de l'empresa, en el canvi tecnològic i en el canvi de les relacions laborals, han aparegut les fórmules de teletreball, tens moltes fórmules. És a dir, tu el que has d'avançar són en mesures que permetin ser més eficaços i més productius col·lectivament i tenir millor vida. Són la combinació d'aquestes dues coses són les que has de trobar. És a dir, això és el que nosaltres diem, i això el que has de fer és arribar a acords entre els empresaris i els treballadors per anar avançant. I ho han tingut en discussions com vam tenir anteriorment la reforma laboral. Jo recordo que la gent del Partit Popular deia que amb la reforma laboral se tancarien 30.000 o 300.000 empreses, que s'enfonsaria l'economia, que l'atur creixeria fins al 25%, i resulta que és tot el contrari. Per què? Perquè tu has de buscar les fórmules que siguin més eficaces adaptades a les noves realitats econòmiques. Les fórmules de treball o de relacions laborals de l'any 2025 no tenen res a veure amb les de l'any 1898. Uh-huh. I si no ens donem compte que les empreses del 1988, de la revolució industrial, no tenen res a veure amb les noves empreses, no entendrem res als nous fenòmens que s'estan produint. Com hem tingut, per exemple, vam tenir el debat sobre els falsos autònoms. com hem tingut debats com regules o com integres els treballadors autònoms en les noves realitats de la seguretat social, com aconsegueixes que sigui el sistema sostenible, com incorpores al teu món laboral gent jove perquè tinguin treballs que els hi permetin viure. Totes aquestes coses fan que canvin les regles del joc i això ho has de regular arribant a acords, clar. I llavors tu no quedis en la fórmula, el que ens agradaria és no treballar i guanyar diners, no? O sigui, posats amb aquesta regla que diu el senyor Turull, fas expressions que acabes en 20 segons, però que no, això no reforma res.
I ja per anar acabant, han sigut capaços de posar-se d'acord, no? PSC, PSOE, Junts, amb una qüestió tan complexa com la delegació de les competències en immigració, i en canvi no van aconseguir tancar una moció de censura a Ripoll. Vostè comprèn tot el que va passar? Vull dir, entén que finalment aquella moció de censura descarrilés per aquella enquesta interna que deia que hi havia de Junts que augurava una victòria per majoria absoluta de Sílvia Riols a les municipals d'aquí 2 anys?
Miri, després de les eleccions municipals, el PSC va oferir els seus vots incondicionals mateix abans de l'elecció d'alcalde a Ripoll a qualsevol candidat que no fos la Sílvia Riols. I això ho hem mantingut en el temps. És a dir, els vots, votar al PSC a Ripoll és votar perquè l'ultradreta no arribi al govern de la ciutat. Va ser Junts el que va permetre que arribés. I són els que estan tota l'estona. Els mateixos que van permetre que no arribés són els mateixos que no li van aprovar pressupostos i són els mateixos que van negociar una moció de censura i són els mateixos que després d'arribar a un acord es desdiuen de l'acord. Clarament el conflicte està en Junts. Incomprensible, sí. Incomprensible perquè jo crec que el seu problema és el que jo dic el síndrome Feijó. Jo crec que amb el tema Oriols, Puigdemont té el síndrome Feijó, que és que no saben relacionar-se amb l'ultradreta. I no saben relacionar-se amb l'ultradreta perquè no fan el que és bàsic, que és dir no. I si tu dius no, no, l'Oriols no hagués sigut alcaldessa, l'Oriols no hagués tingut una plataforma política, no per governar Ripoll, que no està governant, sinó per transmetre odi a la societat catalana, aprofitant la plataforma de l'alcaldia de Ripoll, perquè Ripoll no està fent res més que sembrar odi, i això ho ha utilitzat per presentar-se a les eleccions autonòmiques, i evidentment la senyora Oriols no té cap interès en l'alcaldia de Ripoll, el que vol és que el seu partit creixi a Catalunya i tenir una altra dreta liderada per ella a les eleccions autonòmiques. Ripoll és un instrument puro i duro, i l'error el va cometre Junts, deixant que arribés aquesta plataforma, que malbaratés la ciutat, que la ciutat va cap avall, Ripoll està en desastre permanent, és una ciutat en decadència producte d'aquesta instrumentalització política, perquè Junts no va ser capaç de dir no. Si és molt senzill, com li va passar al PP, en el moment que tu dius que els vots de l'ultradreta serveixen per governar, aquests vots els estan legitimant. Això ho va fer Junts permetent que governés i això ho va fer PP governant amb Vox. Si és que és el mateix comportament i les mateixes conseqüències. Quan tu li dones legitimitat, doncs acabes veient que un tipus com a Trump arriba a la presidència del govern dels Estats Units. I per què arriba? Perquè la gent republicana més moderada va donar legitimitat que un individu com Trump pogués ser candidat. Pues això està passant a Catalunya, li està passant a Puigdemont amb la seva relació amb Oriols i li està passant a Feijó a Espanya amb la seva relació amb Abascal.
I això, en certa mesura, no beneficia al PSC, a Salvador Illa? És a dir, de la mateixa forma que a l'Estat, al Congrés, Junts pressiona el PSOE per pactar amb qüestions, però l'alternativa és Vox i PP i mai, o es considera que no és una alternativa viable. No sé si al nivell del Parlament de Catalunya això li augura una llarga estada a la Generalitat, a Salvador Illa.
Miri, algú que perjudica els catalans, que som que els partits de l'odi creixin, no beneficia el PSC. No ens beneficia. És a dir, que l'odi tingui espai, que l'odi arribi a govern, que l'odi creixi en partits polítics que defensen l'odi, és dolent. I com que és dolent pels catalans, és dolent pel PSC. I li dic així, ojalà no existís aquesta flama d'odi que està permanentment embrutant el debat polític, embrutant totes les discussions, mentint, utilitzant la mentida, la manipulació per degradar la societat. L'odi només serveix per això que deia al principi, és aquesta estratègia que té l'ultradreta mundial de dir que els problemes que tenen la gent més pobra d'aquest país són altres pobres, no són els rics. O sigui, el problema dels pobres americans són els pobres mexicans, no a l'Elon Musk, ni cap d'aquests oligarques econòmics que tenen els seus negocis de milers i milers de milions de dòlars, que amb una decisió guanyen el que guanyen tot un país, però el problema són els pobres de Mèxic, que s'estan morint de gana, i són els que perjudiquen els pobres dels Estats Units, que s'estan morint de gana. I això és l'eficàcia que tenen els que tenen diners. Per què? Perquè controlen el debat polític com generant odi. I l'odi és un instrument molt poderós. El món es diferencia entre partits polítics que fomenten l'odi i els que fomenten l'esperança. Nosaltres defensem l'esperança d'aquest país. Nosaltres tenim l'esperança que Catalunya torni a la normalitat, l'esperança que les coses millorin, l'esperança, perquè l'esperança és un motor molt important a la vida de la gent. És un motor, per exemple, que la gent catòlica l'entén amb molta claretat. La base de la religió catòlica és l'esperança, no l'odi. A pesar que hi ha gent de conviccions religioses que utilitza l'odi, i les èpoques negres de la religió catòlica és quan l'odi va dominar l'esperança, quan tu obligaves a la gent a creure una cosa que no hi creia, no? Pues nosaltres creiem que l'odi no construeix societat. Tu no construeixes res sobre l'odi a l'altre. Ho pots treure-li benefici conjuntural, però a la llarga perjudica el país. I nosaltres preferim generar esperança en els ciutadans de que les coses milloraran. I això no ser optimista, és simplement tenir la voluntat de que les coses vagin millor.
José Zara, per cert, que ho he oblidat de comentar-li abans, un cop les competències d'immigració estiguin transferides a la Generalitat, s'han de tancar els TIES?
Mira, a més, això no s'ha transferit. El tancament no s'ha transferit. És que quan tu no estàs transferint, tornem al principi de la pregunta. Nosaltres hem delegat, que és el que permet la Constitució. I aquesta és la discussió. Si nosaltres volíem fer acords que fossin constitucionals, aplicant la llei, la Constitució i l'Estatut. I la Constitució permet delegar competències. I és el que hem fet, delegar competències. Tancament de CIS no és una competència delegada. Tancament de CIS és una decisió del govern, perquè és un instrument que tenim per regular la presència d'immigrants il·legals. És un problema de una societat que té una arribada d'immigrants il·legals. A més, no oblidem mai que les nostres fronteres són fronteres europees. I per això l'última paraula la tenim als acords que hem firmat en Schengen i la té el govern d'Espanya, que és el que signa aquests acords de Schengen.
Ha quedat fora expressament? Vull dir, s'ha fet amb consciència?
Si no està, és que no està. És a dir, la virtut dels acords, que és que estan escrits, que és una llei, que a més no és una exposició de motius. L'exposició de motius sempre són interpretatives. Mira, una de les discussions que hi ha al Congrés de Diputats, la gent que li agrada aquestes coses, el Congrés de Diputats té dos tipus de discussions. Les PNLs, que es diuen, la que va fer Junts en el PNL, que són expressions de voluntat política, però no obliguen a res. El Congrés de Diputats expressa el seu suport, el que sigui, no? Però no t'obliga a fer res concret, ni a posar diners, ni a fer res. I després estan les lleis. Les lleis sí que t'obliguen, però el que t'obliguen de les lleis són els articles, no els preàmbuls. I aquí a Catalunya tenim una certa experiència de com ens van tocar el preàmbul, que no afectava res, perquè quedés clar que modificaven l'Estatut i van tocar poc de l'articulat, que era el que realment obliga. És a dir, les lleis el que obliga són l'articulat. I això és un element que no hem d'oblidar mai amb aquestes qüestions. I si l'articulat no està, que el CIES, el tancament de CIES depèn es delega al govern de la Generalitat, és que no s'ha delegat.
José Zaragoza, coordinador de Diputats i Diputades del PSC al Congrés dels Diputats, moltíssimes gràcies per haver passat aquest matí al matí a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.